Hola, Martí Perarnau.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Quan feia que no estaves en aquest estudi? 5 anys? 6? 4?
5 anys.
5 anys?
Sí.
I vas deixar tot? Vas deixar les tertúlies en general, vas deixar-ho tot i per fer un llibre?
Sí.
T'ha sortit un llibre breu, trobo.
Sí.
N'ha sortit un llibre que té exactament 750 pàgines. Què has fet, estimat, admirat, Martí Perarnau, aquests 5 anys per fer l'evolució tàctica del futbol 1863-1945, descifrando el código genético del futbol de la mano del falso 9?
Ja t'ho dius.
Tal com ho dius, sembla que faci riure, però...
No.
Bàsicament, fer un viatge a les arrels del futbol. És a dir, el futbol és com un arbre. Ja sé que ara semblo...
A Pablo Iglesias.
El futbol és com un arbre, que el veiem les parts visibles de l'arbre, el tronc, les branques, les fulles, les flors, els fruits, etc. El que no veiem és l'essència de l'arbre, les arrels. Mm-hmm. Per tant, doncs, el que he fet és anar en aquest viatge profund, a la part fosca, a la part no visible, perquè a més són els anys on no hi ha imatges, a la part invisible del futbol, per comprendre per què ara s'està jugant com es juga.
O sigui, vas a la gènesi, per entendre'ns, no?
Sí.
I anar a la gènesi significa entrar en un món que per tu era molt desconegut, i per tant, i molt desconegut per tothom, perquè en el fons hi ha les imatges que hi ha, en el cas d'Espanya hi ha el nodo i el blanc i negre, i en alguns casos i en alguns altres ni això. Clar, i on has hagut que has estat? A moltes biblioteques o has visitat molts llocs del món per assabentar-te o què has fet?
Molts llibres. Molts. Centenars de llibres. Amb totes les llengües que et puguis imaginar, és a dir, traduint manualment llibres hongaresos per comprendre com jugaven a Hongria als anys 10.
Manualment és Google Translate, per exemple?
Sí. Transcrivint jo directament per poder traduir-ho, visitant hemeroteques uruguaianes, angleses, de diversos països per aprendre com es jugava futbol a partir del 1863, per què jugava d'aquella manera i quins són els camins que recorre el futbol i que es van desenvolupant fins al 1945, on ja podem dir que tot el futbol està inventat.
A quin any?
1945.
Ja està inventat. O sigui, un que s'imagina que el començament del futbol és, bueno, patada cap amunt la pilota i vinga, tira que te vas.
Però el 1945 està tot inventat.
Quan dius tot, et refereixes a...
Posa qualsevol exemple.
És a dir, per exemple, el futbol de toc i de precisió del, sempre es diu, del Guardiola i del Johan i tot això, s'ha inventat ja abans?
Això i tant. Això està inventadíssim.
D'aquí, per exemple...
1866, al Queen's Park de Glasgow, s'inventa el joc de passes.
Ja. Yeah.
I a partir d'aquí el que vulguis, el lliure, els extrems a cama canviada, els efectes en qualsevol gest tècnic de la pilota.
El porter que controla la pilota amb els peus millor que amb les mans.
1906, Rainer Boekes, holandès, que s'enfronta amb el seu entrenador perquè ell considera que ell és el tercer defensa de l'equip. Clar, quan escoltes el Manu, crítiques o comentaris sobre el Manu Neuer, que en el Mundial era el defensa de l'equip, dius, home, sí, 100 anys abans ja hi havia un holandès que feia el mateix.
Pots certificar que Manu Neuer li va demanar a Pep Guardiola que ell algun dia li agradaria jugar al mig del camp.
Sí, en un partit de Champions, a més, li va dir.
En un partit de Champions, sí, li va dir, vull jugar al mig del camp, i clar, Guardiola, que pot fer qualsevol barbaritat, i meravellosa, però de totes i totes hi van entrar 4. Clar, no, o sigui, per tant, està tot inventat ja en 1945.
Sí.
No hi ha res que diguis que...
No, el que es fa és readaptar-ho tot. Innovar, que de fet innovar és molt diferent innovar que crear. Crear vol dir fer un invent, que és el que es fa fins a 1945. A partir d'aquella data el que es fa és innovar, que és adaptar aquell invent als nous temps, als nous contextos, als nous escenaris, pilota, gespa, rivals, condicions físiques, les mil coses que canvien en el futbol.
Tens, al llibre surten 121 referències bibliogràfiques. I tot això que estàvem parlant ho sintetitzes en la figura del fals nou,
que és la més desconeguda del futbol.
No ha existit tota la vida?
El 1910 neix el primer fals nou.
Qui és?
José Piendivene, uruguaià, el maestro.
Miguel Rico es posa en situació, amb creuant les forces en defensa, dient, això no ho superarem.
No, no, jo estic a classe.
Sí,
no,
sí, sí.
Que no prenc apunts perquè tinc el llibre, però...
1910,
José Piendivene. Arriba a Peñarol un migcentre escocès, John Hartley, que el bategen Juan Hartley, que importa el joc escocès. El joc escocès és el joc de passis, i de passis rasos al costat de la... diguem-ne, a nivell de gespa. El José Piendivene diu, aquest home ens aporta una nova manera d'entendre el futbol, i decideix, primer, fitxar-lo, perquè era un enginyer ferroviari d'un equip argentí, i segon, aprendre d'ell, i el que aprèn d'ell és que la millor manera de superar el problema que tenen el fora de joc en aquelles èpoques, que és que el fora de joc no era com ara, que són amb dos jugadors de l'equip rival, sinó que en aquell moment eren tres, i era molt fàcil fer caure a tota la línia de davanters en fora de joc. Ell diu, si jo m'ajunto amb el mig centre i tots dos comencem a organitzar l'atac, no ens deixaran en fora de joc, i a més desmuntem a l'equip contrari. I crea un atac, que aleshores les línies davanteres eren de cinc jugadors, que era un atac en forma de vano, en forma de V baixa, on ell és el vèrtex inferior i comença jugant al costat del mig centre. I ell és el primer fals nou.
Molta gent... vaja, tu al principi del llibre dius los mejores delanteros de la historia son falsos nueve, probablemente porque esta sea la manera más eficiente de ejercer como delantero centro, en vez de la que se ha considerado como clásica. És a dir, el nou de tota la vida no és el millor nou. D'acord?
D'acord.
Per tu el millor fals nou de la història, el millor quin és?
Probablement el Messi.
Probablement el Messi.
Probablement el Messi.
Clar, quants grans equips d'Europa juguen ara amb fals nou? La majoria?
Depèn dels moments. Ningú juga amb el fals nou sempre i en tot moment i en tots partits. Ni els grans falsos nous de la història han jugat sempre en aquesta funció. Maradona va fer-ho en el Mundial del 86, però no, ja no ho va fer ni abans ni després. El Johan ho feia amb el Barça algunes vegades i amb la selecció holandesa, i no ho va fer mai amb l'Ajax. Per tant, no tot fals nou ho és sempre. El Pep juga amb fals nou, sí, de vegades. De vegades no.
Has hagut de parlar amb els entrenadors, també, o no?
Sí, déu-n'hi-do.
Amb qui has parlat, per exemple?
Home, he parlat molt amb el Dome Torrent, molt, perquè en sap un pou. He parlat força amb el Pep. He parlat amb entrenadors alemanys de categories inferiors, no coneguts, perquè m'expliquessin les diversitats de cultures futbolístiques que té Alemanya. He parlat amb el segon entrenador del Borussia Dortmund, en fi, amb tota una sèrie de gent. Però tampoc la gent té gaire memòria del que va succeir.
Si tu treus... Si li preguntes pel futbol del començament de segle...
No, esclar. Home, hi ha dos referències, que són el Paco Seirulo del Barça i el Juan Manuel Lillo, que aquests dos són dos pous de coneixement antic. Aquests sí que han mamat molt, uns per experiència i els altres per estudi. I ells m'han aportat molt, esclar.
Ara entenc una cosa. Clar, quan tu dius 1863-1945, tu dius, bueno, ara què? Que has de fer el segon tom, o ara? Si el pots fer... Però tu, precisament, acabes el 1945, perquè el 1945 has dit aquest matí aquí, ara aquí al món de RAC1, que és que el 1945 ja està tot inventat.
Sí, i perquè el és la fi, tot i que va ser el 46, però no filem tan prim, és la fi també de la màquina de River, que acaba l'any 46, es desmunta, que és el primer gran equip que intenta fer la integració entre els diversos estils i conceptes de joc. És aquell equip que intenta fer el futbol total. Que és la màquina de River, es distingeix per todos suben, todos bajan, todos defienden, todos ataquen. És el primer equip que posa les llavors del que després serà l'intent perpetu d'arribar al Sant Grial, perquè no s'hi arriba mai. Mai ha arribat ningú, ni la taronja mecànica, ni ningú.
Qui s'hi acosta més? És a dir, el llibre és molt teòric, d'acord? Estem d'acord, no? Que el llibre és molt... Hi ha teoria, amb exemples, evidentment, no és un llibre de filosofia, és un llibre de teoria en pràctica. Però, si jo et pregunto ara, vista tota la teoria que hi ha fins al 1945, on ja estava tot inventat, l'equip que s'ha acostat més a ser Indiana Jones i a tocar el Sant Grial, qui ha estat?
Jo crec que bàsicament hi han tres equips. La taronja mecànica del Cruyff, els equips del Pep, Barça, Bayern i Manchester City, cadascú amb matisos diferents, i un equip que et sorprendrà molt, que és la selecció alemanya, però no la del 74, sinó la del 72, la que guanya l'Eurocopa. Aquella selecció és espectacular i està espectacularment oblidada.
Has trigat 5 anys? 5, eh?
5 i mig, gairebé 6.
Segueixes a Madrid ara, eh?
Sí.
Tens la sensació que n'has de fer una altra o no? T'has deixat moltes coses per parlar a partir d'ara? O et fa mal de cap només pensar en els 121 llibres que t'has de fer de 1945 fins avui en dia?
Home, fa una mica de mal, perquè pensa que l'índex de noms, només l'índex de noms, no l'hem pogut posar en paper perquè fa 116 pàgines, només l'índex de noms, i l'hem penjat a la pàgina web. Aleshores, home, pensar en això, sí, ara em fa una mica de mal, però evidentment. Pensa que també de cada 3 o 4 pàgines del llibre van sortint com petites branquetes molt petitetes, o petites arrels, per seguir amb aquella metàfora, d'on dius, home, d'això se'n podria fer un llibre. D'això se'n podria fer un altre.
Pues imagina't els llibres que tens d'aquí de branques, no?
Clar, aleshores, si totes les innovacions a partir del 45 són molt riques, és clar, són molt riques perquè és el futbol que ja hem visualitzat i que implementa de manera brillant el que els pioners van inventar. Però ja ho fan sobre gespa bona, amb pilota senzilla, amb bones condicions físiques i tot amb guapo.
T'introdueixo a la tertúlia, i ara ja sí, que és... Sempre preguntar-te com veus el Barça del Xavi. És a dir, tens esperances de que pugui arreglar una mica això que tenim aquí ara desendreçadíssim?
Em deixes que et contesti...
El llibre, és el que volia.
El llibre. Una de les coses essencials és que cada poble juga al futbol segons la seva manera de ser.
Cada tribu té el seu futbol.
Sí, senyor. És a dir, el futbol s'origina, evidentment, amb l'impuls del reglament que marca l'orientació ofensiva. És a dir, el reglament està dient qui marca més gols guanya el partit, per tant s'ha de jugar a l'atac. I s'origina, perdona que me'n vagi...
No, per favor.
S'origina a Anglaterra, on es fa el reglament, i els fills de les èlits, pensem el que era Anglaterra en 1863. En el moment millor de l'imperi britànic, en el mig de l'era victoriana, de la reina Victòria, i en el final del romanticisme. Per tant, tothom volia ser heroi individual, que era el que molava en aquella època. Com juguen els anglesos? Doncs a fer l'heroi. Jugaven 9 davanters, però no 9 passant-se la pilota, sinó sempre era d'un en un. Un contra el defensa. Per tant, era l'heroïcitat individual. Regatejar, córrer i xutar. Si fallava aquell davanter, un altre agafaria la pilota i ho intentaria. Era l'època de la càrrega de la brigada lleugera Balaclava, on els, a pit descobert, els genets anglesos s'enfronten a l'artilleria russa i els 600 moren. Aquest és el joc directe anglès, que neix per la manera de ser dels anglesos. I 2 anys després venen els escocesos, que són un poble que munten cooperatives i que s'associen, i decideixen jugar passant-se la pilota. I avançar de 3 en 3 passant-se la pilota. Per tant, a partir d'aquí, aquests dos grans estils que ho recorren tot i que continuen avui marcant el futbol, que és el joc directe o el joc de passis, es desenvolupen a tot arreu del món i a cada lloc pren la identitat del lloc. I neixen identitats fortíssimes del joc. La identitat uruguaiana, la identitat escocesa, per suposar, que és l'original, la identitat anglesa, l'alemanya, etc, etc, etc. I hi ha pobles que perden la identitat jugant a futbol. Hongria, Àustria, o sigui, els països del Danubi perden una identitat després d'haver sigut gegants. Qui perd la identitat en el joc queda esborronat a la història. Escòcia no és res avui, perquè va decidir oblidar-se'n de la seva identitat de joc. Àustria no és res, va decidir oblidar-se'n de la seva identitat. Hongria tampoc. Uruguai va decidir canviar el seu joc de passis escocès per la garra. Bueno, ha anat fent, competeix molt bé, però no té una identitat de joc com la que tenia. El Barça, el 1910, crea la seva identitat de joc. Són uns escocesos que la creen. El Sandy Steele, el George Patullo, el Jack Greenwell, que era anglès però gairebé escocès, el Robert Alec, el Gordy Girvan, tots aquests són escocesos. El Gamper està absolutament d'acord amb aquest estil de joc, imposen el joc de passis en el Barça, després venen hongaresos que aporten una gran qualitat tècnica, i després venen holandesos que aporten una gran mobilitat en el joc posicional. I tot això va creant una identitat de joc. Aquesta identitat de joc li ha donat uns resultats, millors, pitjors, interpretats d'una manera o d'una altra. Quan aquesta identitat s'ha anat esborronant, estàs perdent el teu gran capital. I crec que el Xavi té les eines i els conceptes per recuperar aquesta identitat i portar-la.
Per tant, ha de tornar a la tribu on estava, ha de portar la jugada com era que estava.
Qui perd la seva identitat en el futbol, ja no parlo d'altres en altres àmbits, però qui perd la seva identitat en el futbol està condemnat. I la història ens ho diu.
Ho has entès, Pau? Jojo, la classe de masterclass.
Com deia el Miguel, adoptant una posició d'alumne i estic empatitit absolutament per la... L'erudició que està demostrant el Martí Pernau.
Si Xavi ho està sentint, i truquen i conviden el Martí a fer una xerrada als jugadors del Barça perquè sàpiguin el que és la identitat, la pertinença, el ser fidel a un sistema amb una manera de comportar-se dins i fora del camp. Bueno, totes aquestes coses que formen part de l'ADN, que és una cosa tan amplíssima que moltes vegades sembla un calaix de sastre que hi ha entre tot, però que en termes de substància ens podríem ficar bastant d'acord. I totes aquestes coses, efectivament, les has de recuperar, i probablement la manera de recuperar-les és posar al front del projecte amb un fundamentalista de totes aquestes coses, que és el Xavi, que bàsicament és un futbolista o un entrenador fundamentalista d'entendre el futbol d'una manera determinada.
A mi m'agrada més el terme tribu, fins i tot, que el d'ADN, que sempre m'ha creat cert rebuig.
Utilitzen el terme, el Xavi va utilitzar com el Pep el primer dia, el terme família, que deu ser
més amable.
És com una tribu petita.
Les famílies són terribles, eh?
I sí, Xavi ve a ser un xaman, no? Que a més sempre va estar tota la seva carrera aquí, va estar a Qatar, però diguem que no ha perdut mai de vista el Barça. Quan parles amb ell ha seguit tots els partits, i és una tornada natural que probablement es produeix abans del que pensàvem, però que crec que només veient una mica la reacció que ha tingut en el barcelonisme, que, no diré qui del nom, però dintre del club, l'altre dia tenien la sensació, o deien, o verbalitzaven, que era el primer títol que aixecava la porta com a president, no? Evidentment és un títol un intangible, però que és important per l'entitat ara, perquè reanima el Barça, no? Ara ve ara estem teoritzant molt, no? Ara ve la pràctica. I la pràctica, bueno, diguem que és allà on costa més de portar a terme la teoria. La teoria de Xavi a mi em convenç. Només amb el dia de la seva presentació jo ja em deixava portar per el que ell comunicava. Jo crec que ell, com a líder, funciona, perquè crec que aquesta manera d'encomanar també funciona cap als jugadors, que entenen aquest tipus de llenguatge. Però, clar, la pràctica és molt més fàcil portar-la quan tens, mimbres per fer la cistella, no? I ara no és el millor moment per fer una bona cistella, però jo crec que el Barça, i és una frase molt naïf, però és veritat, que és el que penso, crec que jugarà millor a futbol. És una aspiració que no està malament.
No tens la sensació, Miguel, de que el qui està guardant l'essència blaugrana, no l'ADN, no, però és igual, la família, el que està conservant aquesta manera de jugar és precisament Luis Enrique amb la selecció espanyola?
Bueno, Luis Enrique ha fet una cosa...
M'ha aixecat aquí, quan estava al Barça, per saltar-se-la,
Luis Enrique ha fet una cosa que hi ha molt pocs entrenadors que siguin capaços de fer-la. que ha estat capaç de fer un equip amb 8, 10, 12 alineacions diferents, amb les que hi ha 6 o 7 paios nous a cada, formació. Ha aconseguit juntar o transmetre una idea basada en la posició de la pilota, la pressió alta, passar la major part del temps al camp contrari, i això ho fa aplicar a tota mena de jugadors sense cap complexe. D'aquí la presència, per exemple, de Gavi a la selecció, un xaval de 17 anys que contra les observacions de tothom, el Luis Enrique no solament el va convocar, sinó que l'ha fet titular en tots els partits que ha jugat ell a la selecció amb 17 anys, entre ells els tres últims, els més importants, perquè la selecció espanyola tenia el ganxo al coll després de perdre contra Suècia. Luis Enrique entén el futbol d'una manera i l'aplica amb els jugadors que tens, i el sistema que aplica, que és la seva versió del Barça, ell vol, jugant amb aquests matisos que deia el Pere Arnau, de que hi hagi un punt de imprevisibilitat que no permeti al rival llegir exactament els teus moviments, però ells el saben. De moment, jo el que veig, el que el Luis Enrique, potser haurà utilitzat 50 o 60 jugadors des d'aquesta la selecció, que són moltíssims, és capaç de fer un equip amb qualsevol.
Veurem. La setmana que ve més, i després d'un Barça espanyol, ja t'ho dic ara.
De punt de Xavi.
Espero no...
Amb un Barça espanyol, Barça-Benfica...
Sí, sí.
Ara ve...
Dius que ve un Barça espanyol, vindrem. Martí, torna quan vulguis, és perquè aquesta casa és teva.
Potser trigarem... Moltes gràcies, Jordi. Potser trigarem...
4 o 5
anys més.
Espero que no, espero que no, espero que no. Una abraçada molt forta, gràcies, Martí. Gràcies. Martí Perarnau, l'evolució tàctica del futbol, 1863-1945. Gràcies, Joan Jufre. La setmana que ve, gràcies, Miguel. D'aquí uns moments, un gran fan del futbol. És de l'Atlètic de Madrid. Molt de l'Atlètic de Madrid. Va omplir el Palau Sant Jordi dissabte i avui ve a presentar aquí que no vuelve. El qui va ser líder del Canto del Loco, Dani Martín, d'aquí uns moments en aquest estudi.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
El vi novell ja és aquí. I com cada any per Sant Martí acabada la verema, Cellers Maset us presenta el novell, el primer vi de la collita. Un blanc fresc, floral i sorprenentment afruitat, ideal per celebrar que tot torna a començar. Gaudeixi del primer vi de la collita sense intermediaris ni despeses d'enviament a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Maset.